Al matí, amb Raquel García.
Probablement molts de vosaltres heu sentit a parlar alguna vegada o heu vist fins i tot a la pel·lícula L'efecte papallona. Doncs bé, avui teniu l'oportunitat de descobrir molt més a partir d'una xerrada que es farà a la Fundació Bosch i Cardellach a les 7 de la tarda. Anem a conversar amb en David Vila i Ros, que ja sabeu que és escriptor, dinamitzador i lingüístic i una ànima inquieta que no para mai. Bon dia, David.
Bon dia.
A veure, explica'ns, perquè ens ha fet molta gràcia, no? Ens ha sorprès doncs, aquesta conferència que faràs sobre l'efecte papallona.
Sí, és clar, perquè normalment jo quan faig conferències o tallers sempre són o de llengua o en tot cas de literatura o al voltant d'algun llibre. Però, esclar, això de l'efecte papallona no fa de gaire bon explicar, no? Així d'entrada, perquè dius, ara què t'ha agafat, tu què vens a explicar?
Que, a més, hem de dir als nostres oients que m'ha dit no puc fer gaire spoiler, però
no.
Nosaltres volem descobrir, primer de tot, què és l'efecte papallona per la gent, no? Que...
Sí, l'efecte papallona és la frase aquella típica, no?, de si una papallona sí. bat les ales en una part del món, pot provocar un huracà en una altra banda, no?
Uh-huh.
I d'entrada dius, home, això sembla poc probable, però en el fons... La història de la humanitat, i fins
sí.
i tot la petita història de cadascú de nosaltres, és fruit de molts, molts, molts efectes papallones. És a dir, coses aparentment insignificants que ens han passat en algun moment
sí.
i que sense aquelles coses, aquella trobada fortuïta, aquell res, coses que no li dones cap importància, que penses que no tindrà cap transcendència en la teva vida, i allò ho acaba canviant d'una manera radical. I a mi això em fascina.
De fet, és molt present, no? Doncs, aquest efecte, aquest aleteig, no? De com ens pot canviar doncs, realment la vida, no? Segons
Totalment.
Doncs, això, quines conseqüències pot derivar, és present també fins i tot a la teva literatura, no? Als teus contes.
Molt, molt, perquè és un dels temes, això, molt recurrents perquè m'agrada, no? El fet de
sí.
cada cop dos personatges, aparentment sense res a veure, es troben i a partir d'aquí canvia uh-huh. completament, no? O apareix un element... insignificant, podríem
sí.
dir, i malgrat aquesta aparent insignificança, tot acaba canviant.
Uh-huh.
I jo crec que la vida, en el fons, és això, no? I la història de la humanitat també, és clar.
Clar, a partir d'aquí sempre t'ha cridat l'atenció i comences a investigar sobre aquesta teoria
sí.
del caos, no sé a partir de quan o com sorgeix, que és el que has investigat.
Recordo que va ser un vespre, perquè a mi
sí.
sempre és una cosa que hi dono voltes, no? I, ostres, fixa't que aquell dia fent allò i tot el que ha provocat, no? I després, com que m'agrada molt la història, la història, diguem així, en majúscules, doncs a vegades també he pensat, ostres, hi ha fets històrics que han estat aparentment de casualitat, és a dir, un petit detall que no se li dona cap importància i sense allò no hagués passat res i la història de la humanitat seria completament diferent i segurament cap de nosaltres no seria aquí.
Uh-huh.
I de vegades és fruit d'un petit canvi en algun moment, no? I recordo que un vespre
sí.
estava allò donant voltes a tot plegat i vaig començar a rascar a partir d'una erupció volcànica, això sí que ho puc dir de la conferència, jo parteixo d'una erupció volcànica que hi va haver a Indonèsia l'any 1815, que el que s'ha arribat a derivar d'aquella erupció volcànica és tan gros, tan,
sí.
que no seríem aquí fent aquesta xerrada si no fos per aquella erupció volcànica, segurament.
A veure, Clara, m'has deixat amb
Home,
la incògnita, clar, i aquí has fet un hype, no?, que dirien els anglesos.
Oi?
Explica'm una miqueta més.
Una miqueta. Home, perquè aquella erupció volcànica, que és el Mount Tambora, de l'abril del 1815, va tenir un impacte brutal, no només a Indonèsia, que és evident, perquè és l'erupció volcànica més gran que es registra, fins i tot més gran que, diu, pensa en Pompeia, no?, sempre,
sí,
quan dius.
Sí.
I aquesta, esclar, va ser molt, molt més potent i clar, va tenir un efecte directe en la climatologia, en la meteorologia, i a partir d'aquí les conseqüències són molt, molt grosses. I com que, curiosament, l'efecte papallona, la primera persona que em va parlar va ser un matemàtic i meteoròleg, que era Edward Lorenz, que va fer un estudi, meteoròleg, en parlo també després en la conferència, en la
sí.
xerrada, ell és qui es va adonar que de vegades introduïm petits canvis, ostres, canvia uh-huh. tot, no? Ell estava fent unes previsions meteorològiques, va picar unes dades, després ho explicaré millor, i va veure que el resultat, la previsió meteorològica li canviava radicalment amb un petit canvi que havia fet sense adonar-se'n.
Uh-huh.
I d'aquí va desenvolupar tot el que és aquest efecte papallona, que no és res més que una part essencial de la teoria del caos, no?
I això, doncs, que qualsevol cosa, no?, doncs, que fem, al final, doncs, pot tenir un efecte, no?, al llarg del temps. Això també
totalment
genera també, doncs, una preocupació, no?
Preocupació o no, o el fet de dir, com que no controlo res, tampoc no cal, no? Perquè de vegades pensem, ostres...
És veritat, és veritat.
Sí, jo, per exemple, que sóc professor d'institut, no? Clar, els alumnes, quan arriben a segon de batxillerat, et diuen, què estudio? Sí. Què estudio? Perquè és clar, és que és una decisió molt important. I penso, sí, és molt important, però és que potser anar a comprar el croissant, el forn de pa que hi ha a esquerra o el que hi ha a dreta, és més important, les conseqüències que pot acabar tenint el fet que vagis a comprar el croissant en un forn o en un altre, potser tindrà més conseqüències que no la carrera que triïs. I això dit així sembla estrany, però a la pràctica el que pot arribar a passar en un forn o en l'altre és tan diferent que no ho sabem. Per tant, esclar, hi ha decisions transcendentals en la nostra vida i en som conscients, però totes les altres petites decisions que prenem cada dia segurament són igual d'importants.
Totalment. I, clar, ara estic pensant... Has explicat què és l'efecte, no?, papallona, però no sé si hi ha alguns àmbits o algunes característiques concretes, no?, que demostren, doncs,
sí,
això, no?, el que ara estàs explicant.
Sí, l'efecte papallona s'estudia molt en això, en sistemes dinàmics, no?, que què passa quan hi faig un petit canvi, no?, a nivell científic, no?, introdueixo un petit canvi, una petita variació en un sistema dinàmic i a veure quines conseqüències té tot plegat, no?, i acostumen a ser, doncs, exponencials. Però a mi m'agrada aplicar-ho, d'una banda, a la història de la humanitat, és a dir, en lloc d'anar a buscar... a les grans fites de la història, dir, escolta, però si aquell petit detall, si aquell senyor o aquella senyora aquell dia, en lloc de fer això, hagués fet allò altre, potser també hauria canviat la història de la humanitat. És a dir, tendim a pensar que només les grans figures, només els noms que recordem, són els que han fet el món tal com el coneixem avui. I és clar que hi han tingut molt a veure.
Sí.
Però qualsevol persona, qualsevol avantpassat nostre, que potser no surt als llibres d'història, no?, i no és una figura així, però segur que va tenir comportaments, actituds, va trobar en situacions que han estat essencials per desencadenar la realitat que tenim avui. Per tant, el que vull fer també amb aquesta xerrada és dir, ei, que tots nosaltres, amb petits gestos, podem arribar a canviar el curs de la història.
I clar, i també, doncs, demostra que vivim en un caos, no?, molt,
sí,
molt flexible i que gairebé...
Totalment.
Doncs això, no?
Sí, allà a mi sempre m'agrada molt parlar dels presocràtics, no?, també.
Sí.
I allà hi havia així grans trets, no?, tenim Parmènides, que és el que diu que tot és inimmutable, no?, tot es manté constant, i Heràclit parla del canvi que tot canvia, és la metàfora del riu, no?, de que no pots banyar-te dues vegades en el mateix riu. Perquè, és clar, quan surts, l'aigua ja és una altra.
És diferent, clar.
I en el fons, segurament la vida és això, és canvi constant. I
impredictible,
totalment,
també.
Hi ha una incertesa
absoluta.
Hi
ha una incertesa, clar.
Absoluta. I, és clar, vivim en una societat que no tolera gens la incertesa. És a dir, volem sempre saber del cert. Si tens una feina, ha de ser una feina segura. Si demanes una hipoteca, ho fas perquè un lloguer et poden fer fora, i a més la hipoteca agafa l'interès fix, no fos cas que els tipus d'interès pugessin. No? És a dir,
necessitem aquesta seguretat,
esclar,
no? Jo crec.
S'ha creat tota aquesta seguretat, que en el fons és falsa, perquè no la podem tenir, no? No la podem tenir. Però, clar, és que es basa en això. El sistema socioeconòmic es basa en la certesa, i la certesa no existeix. Per tant, es basa en una fal·làcia, i això fa pensar.
De fet, aquesta pandèmia que ens ha tocat viure ens va demostrar això.
Totalment. Va canviar tot d'un dia per l'altre. Però és curiós, perquè va ser un canvi de gran magnitud, i evidentment que ha tingut uns canvis brutals, no?, de com ens configurem després, però hi ha coses que han tornat al seu lloc. És a dir, vicis que teníem, recordo que era allò, ara sí que serem tots molt respectuosos amb el medi ambient, perquè mireu què passa quan el planeta parla. Doncs noi, pobre planeta, ha continuat sense escoltar-lo, perquè les emissions continuen, fan una cimera totes les potències més grans del món, però no es posen d'acord en res, és a dir que torna a haver-hi guerres, és a dir que no hem acabat d'aprendre gaires lliçons, segons com, i alhora ha canviat tot.
Totalment. Clar, com serà aquest viatge? Perquè explicaràs com avui, no?, una mica, doncs, aquesta teoria, què és, no?, les seves conseqüències, però també fareu un viatge, no?
És un viatge.
Per diferents espais, no?, i també, doncs, acompanyats per diferents escriptors, artistes,
sí,
no?
Sí, perquè també m'agrada veure l'efecte d'aquest punt de partida en el món, doncs, de la pintura, en el món de la literatura, és a dir, com realitats aparentment separades, no?,
sí.
No ho estan, en el fons. També m'agrada parlar del concepte,
no?,
clar, de que tot forma part del mateix, no? I a vegades hi ha àmbits que dius, no, això no té res a veure amb allò. I tant que té a veure. I el viatge que vull fer és un viatge geogràfic, però també al llarg de la història, i també per disciplines i àmbits molt diferents de la realitat, molt, molt diferents. I aquí sí que ja no puc dir res més.
Aquí ja no em vols citar cap altre nom.
Aquí no vull donar cap pista, tret
del
que ha sortit. Sí
que demostraràs, no?, que hi ha una línia que separa també doncs, el món real del màgic.
Exacte, sí, sí, m'agrada parlar d'aquesta línia. Uh-huh. Això és un tema també que faig servir molt, no?, en els meus contes. Jo no hi crec gaire, no?, en aquesta frontera que separa una cosa de l'altra, perquè penso, ostres, que sempre ho dic, no?, però que surti el sol cada dia és una cosa del món real o té un punt de màgia? Perquè això de que estiguem en una mena de bola que gira al voltant d'una bola de foc, no? Dius, però això molt real no sona, t'ho expliquen. I perquè nosaltres sabem, en principi, que és així, no?, si no ens han enganyat, però és molt estrany, és molt estrany. I a mi m'agrada buscar la màgia en la realitat quotidiana, no? Per això quan a vegades en els meus contes introdueixo elements fantàstics i gent que em diu, home, però això no pot ser. Dic, això no pot ser. O sigui, no pot ser que jo l'eviti un dia, que em posi a levitar per aquí a la sala, d'acord, seria estrany, si t'ho faig ara...
La cara que... imaginat, la Rocí i jo ara
per
mateix.
Per sortiu corrents. Però, en canvi, hi ha altres coses que tenim supernormalitzades, no? Que vingui un ocell i es posi aquí i dius, ostres, però aquest ocell és un ésser... És a dir, hi ha tanta màgia en tot el que tenim al voltant. El que passa que hi ha una sèrie de màgia que la tenim normalitzada.
Totalment.
I una altra que és, no, això és impossible. I per què és impossible? No ho sé. Perquè ho diem nosaltres, no?, de vegades.
Uh-huh. Qui esperes que vingui, també, doncs avui?
Jo espero que vingui...
A la Fundació Bosch i Cardellach, per veure doncs, aquesta aproximació, no?, que faràs.
Sí, a mi m'agradaria que vingués tothom, no? És a dir, que vingués independentment de les inquietuds que tingui. Uh-huh. De vegades, si jo, per exemple, normalment faig xerrades i activitats relacionades amb el món de la llengua, doncs moltes vegades qui ve és algú que li interessa, no?, la diversitat lingüística, la situació del català, etc. No? O si vas a parlar d'un llibre o fas una xerrada sobre literatura, doncs clar, qui li interessa aquell tema i a qui no li interessa, doncs potser no ve. En aquest el que volia és que el públic pogués ser molt transversal, per tant, qui li interessin els volcans que vingui, sobretot per ensenyar-me una mica, no en tinc ni idea, però diguem que m'he documentat sí, per fer el punt de partida, però no és la meva especialitat, però pot venir qualsevol persona de qualsevol àmbit que tingui curiositat una mica per això, per l'efecte papallona, no?, i per veure les relacions de causa-efecte que hi ha entre tot el que ens envolta. Qualsevol persona que tingui un punt de curiositat, jo l'animo a que vingui.
I com vols que marxin doncs, a tots els visitants després de fer aquest viatge, no?, i de descobrir
home,
doncs, aquest recorregut que fas?
Jo al final de la conferència, que l'he anat fent ja a alguns llocs, sempre m'agrada... Anava a dir posar deures, però no, perquè ni com a profe no poso deures. Per tant, imagina't si em posaré com a conferenciant o fent una xerrada. Però sí que m'agradaria que s'emportessin una reflexió a casa, de dir, ostres, què m'ha portat a ser on soc? No? Però no els grans titulars. Sí, és que vaig estudiar no sé què, sí, és que vaig fer un... No. Quines petites coses t'han portat a exactament on ets en aquest moment, no? I que prenguessin consciència d'això, de que els petits gestos que fem, ara els petits gestos són poderosos, no?, com el capità Enciam, però ja no parlo de mediambientals o lingüístics, que seria el meu àmbit, no, els petits gestos quotidians...
Fins i tot dir bon dia.
Clar, és molt important això.
Canvia molt, quan surts de
molt,
casa...
Molt, és molt important dir bon dia. Jo sempre recordo un capítol de Bola Drac, que el Goku arribava a la ciutat per primer cop, i clar, ell com que no coneixia... Vull dir, tothom que trobava li anava dient bon dia, però clar, t'imagina que vas per la Rambla Sabadell dient hola, bon dia a tothom, no? No acabes mai, no? Però en el fons és bonic, allò que encara pots fer en el poble, o en els pobles, o si vas pel camp i trobes algú, no? I són aquests petits gestos que jo crec que configuren el món, també.
Tu has fet aquest exercici i has comprovat quins han estat aquests petits gestos que t'han portat on ets
totalment, ara? Totalment. És a dir, que jo ara estigui aquí parlant de l'efecte papallona i de tot plegat, un dia em vaig, evidentment, quan vaig començar a aprofundir en el contingut que volia explicar en aquesta conferència, primer vaig fer de conillet d'Índies, no? A dir, i tu? I, ostres, sí, te n'adones que el simple fet que un dia vagi decidir, això és real, i vaig decidir anar a un concert que vaig anar, un concert que no era ni... No és allò que dius, un macroconcert que has estat esperant durant molt... No, un concert que em van dir, ai, vols anar allà? Ostres, sí. Doncs aquell concert es van començar a derivar una sèrie de coses sense les quals jo no estaria avui aquí, no? I segurament no hauria fet la majoria de coses que he fet. I era una decisió absolutament banal com dir... Ostres, dissabte al matí, un dissabte al matí, migdia. T'apuntes a anar a aquest concert a Barcelona? Ah, doncs sí. Si en aquell moment dius, ai no, quin pal... No sé què hauria passat, eh? Potser ara seria astronauta i treballaria a la NASA, no ho sabem.
Però... Clar, però segurament seria diferent.
Però segur que seria diferent.
Per això, doncs, nosaltres emplacem els nostres oients que vagin avui a les 7 de la tarda a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, perquè segurament, doncs, a la seva tarda també serà molt diferent a si es queden a casa. David, l'última pregunta que et vull fer, d'on treus el temps Perquè, clar, professor, escriptor, dinamitzador, sempre estàs allà on
fent.
Et criden.
Sí, a mi m'agrada molt, ja ho saps, m'agrada molt compartir, no?, reflexions, sobretot això del tema lingüístic i literari, però me'n vaig sempre cap a altres bandes, no? I vaig esgarrapant estones, no? De vegades, els vespres, els matins, els caps de setmana, moments d'aquells que dius, ai, ara, i en el cas d'aquesta conferència recordo que va ser a partir d'un vespre, i a partir d'aquí doncs també hi ha molta feina, no? Però vas buscant els espais per fer aquestes coses que t'apassionen.
A nosaltres ens encanta aquesta passió. David, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.